matí de Ràdio Sabadell.
Va, hem convidat el Francesc Pellicer, president d'Obrir-se al Món. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
A què us dediqueu a la vostra associació?
Mira, l'associació Obrir-se al Món, que és justament sabadellenca, es va crear el 2010 i hem fet sempre el mateix, un servei a persones que tenen autisme, normalment des dels 3 anys i ara ja anem fins als 25, i són persones que els donem serveis de extraescolars, entre cometes, que serien un servei fora de l'horari escolar, també casals de vacances, d'estiu, de Nadal, de Setmana Santa, i també els caps de setmana de respir, que fem aquestes sortides que justament donen aquesta part de, bueno, amb els, sobretot els que estan més afectats, aquesta part de poder desconnectar de la família i desconnectar de les rutines i sentir-se una miqueta, doncs, bueno, doncs que fan un lleure més inclusiu com fem la gent que ho podem fer-ho per nosaltres mateixos.
Està molt ben trobat, aquest nom de respir, perquè sí. Jo crec que tal compra tothom, oi?
És que realment quan es diu respir, i la veritat, sí que tothom només veu, quan parlem i els expliquem la família, els que estem afectats i tenim una persona amb autisme, estem sotmesos a grans pressions i durant molts anys. Però els nens, els nois i les noies també respiren, eh? O sigui, treure'ls de la seva situació, a ells els estàs donant també un respir, perquè alhora també els estàs descarregant d'una tònica i unes situacions, d'uns cercles a vegades viciosos molt negatius i complexes, i els hi dones un respir, un alleujament. Veuen coses que, bueno, anem a Girona, al llac de Banyoles, van a Lloret de Mar, estan a la platja de Platja d'Aro, l'altre dia fan camí de ronda. Clar, estan, bueno, és una fase, els veus molt feliços i que ho necessiten molt.
Mira, m'has dit tots els que us he anat clissant allà a l'Instagram, eh? També he vist que feu com uns casals de tardes on també interaccionen amb animals.
Exacte, a les tardes que ho fem quan van a col·le, els hi donem aquest 5 a 8, que seria aquest espai de 5 a 8, amb diverses edats i amb diversos dies, i sí, és cert que fem 3 dies aquesta teràpia assistida amb gossos, que és un èxit brutal, que fa reaccionar i els fa, bueno, moure i remoure coses que no podem amb cap altra eina, i aquest tema de l'animal i d'aquest format ens funciona molt bé. És una passada. Si ho veiéssiu, et posa la pell de gallina.
Com hi veu caure en això?
Jo fa molts anys, des del començament, pel meu fill, en aquest cas el meu fill, ell té 29 anys, però quan estava, era més petit, jo buscava, aviam, teràpies alternatives que no fossin les típiques que ja coneixem, o el que feien els col·les, etc. I me'n vaig adonar que hi havia, per mi, vaig anar descobrint tres línies. Una és l'arteteràpia, l'altra era la musicoteràpia, i l'altra era la teràpia amb animals, que estudiant-la i veient-la, i fins i tot anant a congressos i formant-me, vaig començar a entendre, entenent també quin és el patró de la persona que té autisme, clar, què els fa funcionar i quina manera interaccionen i quins resultats dona, a diferència de que quan estan davant d'un humà, quan estan davant d'un animal, vaig detectar que hi havia tota una sèrie de diferències, més atenció, molt més interès, per tant, clar, estàs guanyant molt de terreny i quan ho estàs fent tu, diem, o quan ho estan fent els col·les i tal, tenen grans dificultats per mantenir l'atenció, perquè estiguin motivats, etc. No? I vaig flipar, i a la musicoteràpia també vaig flipar, ara no en fem, però n'hem fet molts anys, i l'arteteràpia també, perquè se'n va marxar cap a Holanda, una arteterapeuta molt bona, i vam estar anys fent-ho, i també sempre passava el mateix. Aquestes maneres de relacionar-te amb l'art, amb la música, en aquest cas amb l'animal, sobre és com un altre, és com si fos un Matrix, sobre un altre espai. Ells estan en una altra zona, molt més amable, ells són també molt sensitius, responen a un altre tipus d'estímuls que normalment els neurotípics no responem tant, no vol dir que no hi responguem, però no tant, i s'obre un altre món que vaig veure que era molt interessant, perquè a més són patrons que els van agafant, diguem, els van incorporant, i fa que millorin, tot i que l'autisme evidentment seguirà estant, no? Però que millorin i que facin un altre tipus de comportament després també de la teràpia. Vull dir, això és l'interessant, que hi ha guanys que queden consolidats.
Suposo que els familiars de persones en aquesta situació teniu, no?, aquesta curiositat de ostres, veus aquest fil i vols saber-ne més, i vols estirar, no?
Sí, la realitat, com que els serveis són molt pocs i l'administració no ens deixa abandonats des de que tenim, bueno, a l'inici, el que fem és molts, no tothom, però molts, el que ens posem és a fer de psicòlegs i de psiquiatres, psicoterapeutes, de tot. amb els nostres fills, perquè és que no ens ofereixen ningú. Jo no abogo per això, perquè penso que no som nosaltres els que ho hem de fer, ni tampoc som professionals, ni ho fem correctament. Però sempre ho hem fet, jo sempre ho vaig començar a fer, perquè quan no tens res i parteixes que veus que aquesta persona, el teu fill, no té reaccions a tal cosa, a tal altra, llegeixes, mires, comences a intentar doncs, tu buscar i subministrar elements, fotografies, coses, aviam si el pots intentar posar música, sons, i els sons són al·lucinants, el que els agrada, i vas experimentant. Llavors, sí, és veritat que, ja et dic, tot i que no ho abogo per això, perquè no és el que hauria de ser, però ens posicionem molts familiars a fer aquest tipus de tasques.
Quan diem autisme, estem fent una generalització que inclou diferents nivells, no?
Sí, l'autisme, diem, des del moment de darrere, quan històricament es comença a detectar per escàner, que seria aquest tipus d'autisme que hem vist sempre molt, molt, molt profund, molt sever, llavors apareix Asperger, que també va donant un altre... Diem, van obrint-se com mons dintre d'aquests trastorns, i li dona una altra volta perquè aquest Asperger veu que també hi ha un autisme amb la intel·ligència preservada, a vegades fins i tot amb una intel·ligència superior a la normal, que tenen un altre tipus de dificultats, però que en canvi varia molt amb aquest altre de Kanner, que no té llenguatge, que està molt més afectat, que té discapacitat intel·lectual associada. I de tota aquesta història, per resumir-ho fàcil, a l'últim... els que ho fan, diem, els americans, que sempre són els que lideren els temes de d'allò, fan una cosa, un format, una manera de calaixos, que és el DSM, i el DSM-5, l'últim, perquè en el 4 encara hi havia existia l'Asperger, el que fan és utilitzen tres nivells, diuen autisme 1, 2, 3, de graus, grau 1, grau 2 i grau 3. Grau 1 estaria el que se l'ha encarregat el nom d'Asperger i tot això, que estan els col·lectius bastant emprenyats i amb raó, que seria el que ells més, doncs, del funcionament, que tenen una altra dinàmica, són molt funcionals, fins i tot són persones que moltes vegades estan a la televisió, hem vist, en pel·lícules i tal, que solen ser gent genial. Després tenen alguns tipus de dificultats a nivell de relació social, etc, interessos molt restringits, però igualment són això. Després hi hauria el grau 2, que estarien encara amb una autonomia personal bastant acceptable i amb una intel·ligència, amb un llenguatge, que estaria promig, diem, no, ja no és a lo millor tan brillant com poden ser amb els Asperger, que parlen i tenen una comprensió a vegades verbal molt elevada. I després estaria el grau 1. El grau 1 és aquest que comentàvem de Kanner, o més o menys, que seria un autisme on realment estan afectats molts patrons. Un dels patrons que està afectat, evidentment, és la capacitat intel·lectual, i a vegades greument, no només mig, sinó de forma severa. Llavors, a partir d'aquí, tenen també dificultats moltes vegades a nivell d'autonomia personal. Què significa? La seva motricitat està molt afectada també. A nivell sensorial estan molt descompensats, vol dir que no hi ha una integració sensorial, i això els dificulta realment, doncs això, exposar-se als sons, a la calor o a la llum, a el que sigui. Hi ha molts aspectes que no els poden assimilar, llavors tenen aquests comportaments tan complicats. Això de grau 1, que seria el que més jo avui volia incidir una mica, que seria el vagó de cua, el que no té ningú massa ganes d'ensenyar-ho, els que no són superherois, els que no són els molt intel·ligents, no, ni molt intel·ligents ni molt menys, sinó desgraciadament tenen una afectació molt important de tota una sèrie de coses, doncs estarien en amb aquest grau 1, un percentatge, jo no me'l sé, però podria ser del 25, pot ser, més o menys, 20-25% de l'autisme, que ja no està de moda, no agrada, amb mitjans, amb coses i tal, sempre que es pot, i es tendeix, primera, perquè, clar, perquè són el 75%, que no són grau 1, no? Evidentment, hi ha més persones amb autisme que no estan tan afectades, i això fa que, a més, com que són més fàcils, més amables, més bonics, queda més bé, doncs, bueno, no s'està donant massa, no se'ls fa massa cas. I això és una gran cosa que sempre he defensat també davant de les institucions, i és molt greu. Per què? Què fem amb aquests? Si tu fas anàlisis i vols fer apoios, igual, ajudes amb l'escola, és igual, per mil coses, amb la societat, i et vas fixant i busques el 75% aquest, o si busques la majoria, estàs oblidant-te d'aquests.
Llavors... Perdona, aquests que em dius és l'afectació més severa, i això seria grau
1. Ai, perdona, 3, perdona.
Grau 3.
Sí, això, 1, 2, 3.
I és aquest 25% que Exacte. Em dius que ja gairebé una mica no l'ensenyem, eh?
Exacte. Aquest grau 3 realment és normalment, el que va associat, que seria aquest autisme a vegades que també s'ha vist a nivell pel·lícula, però el tenim molt estereotipat, és que no hi ha llenguatge, o si hi ha llenguatge és molt pobre i, a més, molt poc, amb molt poca intenció, o sigui, té molt poc de valor, és molt, molt erràtic. Llavors, quan no hi ha la comunicació amb llenguatge, normalment ja comença a haver-hi un altre problema problema global, no? Diguem, una persona que no té un llenguatge, tens que buscar una comunicació alternativa, que a vegades les pots aconseguir amb signes, a vegades la pots aconseguir amb pictogrames, però a vegades no la pots aconseguir. Llavors tens una persona que està patint aquesta situació i tu no saps si té mal de queixal, o si li fa mala panxa, o si li fa molta por un soroll, o senzillament vas veient que o es autoagredeix o pot fins i tot agredir a altres persones. Per tant, amb la conducta, ells van començant a mostrar aquesta impossibilitat de contenir el que els hi succeeix. I poden ser sons, poden ser situacions, pot ser molta gent, pot ser una olor, pot ser una contrària, no es poden, volen la mateixa cosa sempre, de la mateixa manera, a vegades les coses no succeeixen així, vol dir que hi ha un retard, hi ha una situació que l'has de canviar, els canvis no els agraden gens, són els que tenen més d'aquests tres graus, el grau 3 és el que té més dificultats de adaptabilitat als canvis i d'acceptació. Llavors, què els hi passa? Clar, bueno, són els que costen de controlar. A vegades és això, el trastorn de conducta també els dona molt mala fama, en el sentit de, clar, quan tu veus una persona, noia, noia, nen, nena, doncs que s'autoagredeix, que això fa molta cosa, però sobretot també quan agredeix a terceres persones, clar, a partir d'aquí, què fas? Ja comença a ser molt impopular, les escoles pues, patinen, els centres de treball també, a les bueno, amb residències, amb tot, o sigui, realment és a on els poses. Llavors, per això dic que aquest, jo faria sempre que puc, ho he intentat fer, perquè hi ha moltíssima gent a l'altra banda, amb aquestes persones amb autisme, amb els seus iPads, amb els seus d'allò, super, amb un llenguatge increïble i amb unes capacitats pràcticament bueno, molt, molt envejables per aquesta banda, correcte, però clar, sí, és veritat, aquest autisme existeix i també llavors tenen grans problemes de moving, etc, i de fracàs escolar també per altres temes, però clar, és molt diferent això que ja et dius, mira, fracàs escolar, però com a mínim estan entrant dintre d'unes dinàmiques. No, no, aquests altres és que no poden, normalment no poden aguantar gairebé res, no poden aguantar estar sentats, no poden aguantar escoltar 2 minuts, o sigui, no poden a vegades dormir, el trastorn de la son és terrible, vol dir que no dormen, se'ls té que començar a medicar i les medicacions comencen a donar uns efectes secundaris, que també és tot un altre de les... bueno, realment les medicacions estan més o menys analitzat d'aquests trastorns del grup 3, dels que estan més afectats i durant l'etapa de la vida, realment els hi resta més o menys 10-15 anys com a mínim de vida. Vull dir, no estem parlant d'una tonteria. O sigui, aquest tema de la medicació acabarà amb la seva vida potser en una dècada o 2 dècades abans que un ser humà que no ha tingut que estar subjecte a aquest tipus de medicació. Vull dir, que tenim un... Jo el que vull fer veure és que tenim un problema. Que és veritat que si anem a les xifres, si el TEA el volen xifrar, és igual, un de cada 80, cadascú el xifra un de cada 60 o un de cada 100, és igual. Vale, és cert que no tenim en aquest grup 3 aquestes xifres, llavors tranquils, no? A vegades els dic a l'administració, no cal que ens posem nerviosos, si tu has de tirar els números i els tires amb el TEA total, a nivell de, ostres, si faig això, si he de fer aquestes adaptacions, si faig aquestes subvencions, em costarà tant, no, no, tranquil, et costarà tant, no, perquè hi ha un altre, que és el grup 3, i també després del grup 3, també hauríem de començar a seqüenciar de que no tampoc tots tenen, per exemple, un trastorn de conducta, ni una agressivitat i una ni autolesió. Llavors, què significa? Que n'hi ha que són més portables, que no necessiten tanta intensitat de suport, tot i que molta, Però per això jo crec que s'ha de fer, jo crec que s'hauria d'obrir una mica cap aquí, perquè si no quedaran oblidats, perquè s'està fent un esforç a vegades important i em diuen, ostres, s'estan fent moltes coses per l'autisme. Doncs potser sí, jo tampoc vull ser negativista de mena, però potser jo que estic aquest vagó de cua i que a l'associació, per exemple, que tenim a 45 famílies que són els que estem tractant i ja portem 14 anys de treballs, potser jo no les estic veient, aquests grans canvis. Què vol dir? Doncs que si s'estan fent avanços amb suports, amb millores per les persones amb autisme, jo no en tinc tanta... O sigui, no dic zero, però jo no tinc tanta consciència. Llavors, què està passant? Aquí és on jo volia donar, en aquest cas, i utilitzar l'alerta de que no ens enganyem, vull dir que és molt maco i a vegades, i també és curiós, no?, quan veus aquests casos divertits que t'ensenyen un tio que té, per exemple, Asperger, que vol amb un helicòpter per Roma i et pot visionar tot el que és el Coliseu i tota la ciutat i després baixen a baix, el posen tal, i el tio dibuixa amb detall milimètric aquesta persona amb Asperger, que per tant té autisme, tot el que ha vist, perquè us pot seqüenciar amb el seu cervell, ho ha gravat. Per tant, dius, ostres, aquesta dinàmica d'aquesta és espectacular. Vale, sí, és molt atractiu, això.
La peli Rainman, no?
Sí, o Rainman, o també quan diuen Einstein. No, no dic que no, si podria ser. Tot aquest tema ja es anirà descobrint, la neurociència està avançant molt i està molt maco. Però, clar, no ens perdem amb això, perquè ara posicionem-nos amb aquest. que no s'aguanta dret, que està tot el rato picant-se al cap, que a vegades jo he anat a centres de treball que van amb un casc de bicicleta perquè el noi es pica cops de cap contra la paret sense poder parar de fer-ho i no es pot fer res perquè no ho deixi de fer, i tenim aquest... O sigui, comencem a buscar com podem, en aquesta dinàmica tan complexa, fer alguna cosa. I, evidentment, no dic que oblidem tot l'altre, però una miqueta és no ens oblideu. No oblideu els que tenim. I per posar un exemple concret, en els casos que ja ho intenta l'administració, comencen a fer, per exemple, subvencions, vale, doncs intenten dinamitzar-ho de manera que puguis dir, doncs, si els teus usuaris són de grau... bueno, quina necessitat de suport tenen? No és exactament aquest grau 1, 2, 3 de l'autisme, però sí que més intensitat de suport també seria com si fos un 1, 2, 3, no? Clar, llavors sí, són grans necessitats de suport, però després comences a tenir problemes, perquè realment amb les grans necessitats de suport hi ha, primera, poca subvenció que les abordi, però també hi ha molta discussió. Bueno, aquests no ho són, perquè potser el diagnòstic no ho acaba de precisar, però la realitat sí que et dona aquesta necessitat. Llavors, potser encara no està diagnosticat, perquè normalment jo, per exemple, amb el meu fill va estar molt de temps, que no per res, perquè tampoc no m'hi vaig parar a pensar, però teníem un diagnòstic que era, per dir alguna cosa, mig, no? I el David és greu. El meu fill té un 84% de discapacitat i tenia això, ja ho era, a més, ja ho ha sigut sempre. Llavors, clar, com és que era un nen petit amb autisme, de 3 a 8 anys, que tenia un 33. De 8 a, no sé, 14, que tenia un 66. I com ha trigat fins als 17 a tenir un 84? I el David sempre ha tingut aquest... Ha sigut realment un grau 3, evidentment, no? El que passa és que, bueno, tu com a pare tampoc no estàs ni formant, ni tampoc veus cap necessitat, ni tampoc veia, cap cosa que em pogués entrar més o menys, que després sí que n'hi ha algunes cosetes dissent i tal, però no t'hi fixes, i també et dol molt com a pare que te'l qualifiquin de la part més fotuda quan tens un nen. Llavors aquí la família tampoc s'ho lluita, i després quan tu vas a demanar la subvenció ja, però és que aquest nen és un grau 2, ostres, però jo necessito una educadora cada dues persones, per exemple, per atendre'ls amb seguretat, amb correcció i d'una manera més o menys digna, i no, doncs, teòricament hauria de ser una educadora cada 5, dic un exemple, que llavors dius, bueno, doncs que, ja, per això dic, no lliga, i costa molt de poder atendre, almenys nosaltres, que tenim, no només tenim grau 3 a obrir-se al món, també tenim grau 2, però tot i que tinguem un grau 2 o un grau 3, i potser algú fins i tot està qualificat de grau 1, que jo dubto que ho siguin, però és igual, la qüestió és les dificultats de suport que tu, i les necessitats de suport que tu tens, si tu estàs donant servei, que és el que fa obrir-se al món, aquest servei que hem dit, de les tardes, d'aquestes activitats terapèutiques, o els respirs, o els casals d'estiu, o el que sigui, necessitem mans. Tot es basa en mans. Mans significa diners. Llavors, si l'administració no està al cas i no ens dona la sortida, tenim dues opcions. I a vegades els he dit així de clar. Una és, que molts ja ho fan, jo no ho faré mai, però una és agafar només l'autisme de grau 1 i funcionar. No hi ha cap problema. Tal com està muntat ara, jo ni lluitaria ni faria res més. Si tu només agafes autisme de grau 1 i et presentes a subvencions, ho cobreixes tot. No tens cap dèficit econòmic i vas de conya. I em pots agafar tants com vulguis perquè no hi ha dificultat en aquest camp. Per què? Clar, perquè t'encaixen els números. Si a tu et donen aquests diners, però tens una educadora per cada 5 usuaris, per dir un exemple, doncs tu això ho encaixes amb un pressupost. Què fas tu quan tens unes necessitats, com nosaltres, per exemple, al casal d'estiu, de 9 educadores per 18 usuaris?
D'en lloc de 1 a 5, 1 a 2.
Què fas? Llavors, demanem, i ho hem fet, no? A l'Ajuntament de Sabadell es fa unes subvencions i tenen tot un... marques tot el que hi ha i intentes fer-ho el millor possible, i ells suposo que també tenen la intenció, però finalment no ha donat la xifra per poder-los atendre. Llavors, tens dues sortides. Si tu t'han donat menys diners dels que necessites per tenir les educadores necessàries per poder-los atendre d'una forma correcta, segura i més o menys decent i ètica, o agafes nens de funcionament 2 o 1, i els de 3 te'ls treus de sobre, i els dius que no, a la família, o realment fas una barbaritat que seria tancar-los a dintre, per dir alguna cosa, del casal, no moure't d'allà, com si fos un corral, no? Perquè allà encara més o menys ho pots controlar, però després no els hi pots oferir unes activitats dignes. Llavors, per això et dic que et posen en una situació molt compromesa, perquè clar que t'haurien de donar el que necessiten aquestes persones. I, en aquest cas, ells et diran, i clar que nosaltres voldríem donar-t'ho, però després tot això queda, que és la desgràcia, amb les bases de la subvenció tècnicament, amb els no sé què tècnic, amb els números de no sé quantos, amb la relació que... Llavors, tot això a nivell tècnic t'ho responen, però jo segueixo amb la mateixa, que no ho faré, però és, m'estàs posicionant o a que tanqui l'associació, o realment a que faci una associació per persones amb autisme d'un grau A, molta autonomia, un grau 1, un grau 2, o m'estàs potser obligant a que jo li digui a la família que pagui 1.000 euros, 1.500 euros per un casal d'estiu. Clar, llavors, de què va això una miqueta, no? Això ara, en aquest cas, ja et dic, nosaltres sempre ho hem estat salvant, per això ens dediquem i ens ajuda molta gent com la UES amb les curses, també fem activitats diverses. Ara, per exemple, vam tenir un gran ajut, en aquest cas, de l'empresa de neteja Estabassa de Sabadell. Totes les coses que ens venen són aquest punt que justament està fent aquest miracle de que, amb el que jo critico ara, diries, hosti, com és que no tanques? O com és que segueixes atenent a persones amb autisme complexes? Doncs, senzillament, per com ho fem? Doncs gràcies a la societat sempre dona un racó, dona uns espais, també CaixaBank, amb la Fundació ens ajuden amb temes. Llavors, entre aquestes coses que tens una mica aquest suport d'obra social, tens aquests suports, ara ens hem presentat també amb un suport, ojalà surti de Futbol Club Barcelona, de la Fundació. Ens ajuda la Fundació Club Natació Sabadell, per exemple, amb l'activitat que fem de piscina i no ens cobren entrada, per tant, ens estan donant un suport addicional. Per tant, clar, gràcies a aquesta bona gent, vas poguent tirar endavant. Però és així, realment. Jo a vegades també flipo perquè, clar, et fa enfadar perquè penses, vale, sí, el club està fent una gran tasca, la Fundació. Ara, potser el Futbol Club Barcelona ho pot fer. CaixaBank t'ajuda moltíssim. El tema aquest, per exemple, d'aquesta última ajut que hem tingut de Tabassa i el gran agraïment amb les curses i amb la UES i tot això. Però, hòstia, tu, són molts els que necessitem ajuda. Llavors, jo també ho veig, Obrir-se al Món no és l'única associació que està. Llavors, què passa? A Sabadell hi ha el que hi ha, són els que són, i els recursos, i les obres socials i tot això, són les que són. Llavors, què passa? T'estan posant també en una situació molt, molt compromesa, molt... A mi, penso, que s'hauria de tendir, no dic a zero, que tot aquest tema està molt bé, les obres socials i tot això, però que les administracions cobrissin més, cobrissin pràcticament, no sé, per dir un exemple, el 90%, potser ara estan cobrint el 50%, en cas d'Obrir-se al Món, doncs que cobrissin el 90%. I després aquests addicionals et vindrien bé per si has de canviar una furgo que se t'ha espatllat, o per si tens aquest... Sempre et vindrien bé tots aquests ajuts. Vull dir que jo entenc que s'ha d'acceptar i, a més, s'ha de promocionar i s'ha de promoure que la societat, per aquests diversos d'allò que t'he comentat, ens ajudin. Molt bé, però, hòstia, l'administració que s'espavili.
I més perquè vosaltres teniu plantejats alguns reptes, no?, que tenen l'ambició de que al final pugui haver-hi unes llars inclusives, no?, per aquests casos,
sí, sí.
Un centre de dia.
Sí, sí. Aquí és una... Això ho porto... Jo fa uns 10 anys que estic... Soc molt pesat amb això, ja em coneixen tothom, la Marta Ferrés també ho sap. A Barcelona i a Generalitat de Catalunya també ho saben, i tenim realment, jo penso, estic molt content també, perquè dintre de tot aquest temps que ha sigut complex, que hi ha hagut una pandèmia, que també hi ha hagut el tema del procés i totes aquestes coses complicades que ens han anat enredarint a nivell social, i és cert, jo penso que finalment podrem fer anar a Sabadell, i això jo només ho desitjo, no tinc encara res com per poder-ho ja dir, però crec que podrem fer una llar inclusiva, en aquest cas amable i com hauria de ser, més en el futur a Sabadell, per persones amb autisme de grau 3 i que ja no poden viure a casa seva, quan ja una persona ja es fa gran o hi ha unes circumstàncies que no pot conviure la família, no, ja no la pot tenir, no pot estar més a casa, el meu cas és aquest, el del David, que pugui estar en una llar, en un lloc, però d'una forma, com t'he comentat, amable, inclusiva, propera, que, per exemple, tingués una habitació per ell, el meu fill en aquest cas no ho té, i en què tenen de dos, i en què tenen de cinc amb altres residències, cinc, que sembla una colònia, però és una persona que morirà allà, Vull dir que tu estàs pensant que aquesta persona estarà amb cinc altres adults o amb dos altres, amb un altre adult, el rest de la seva vida. Que tingui un contacte, per exemple, amb la ciutat, Sabadell seria, en aquest cas, doncs, per persones amb Sabadell, doncs segueixen vivint a Sabadell, si en el meu cas, per exemple, el meu fill visqués a Sabadell en una llar com seria aquesta, estaria a la seva ciutat,
clar.
Sortiria al carrer, aniria a la farmàcia, podria anar a comprar el pa, faria algunes... O sigui, és buscar un format que, encara que sembli una utopia, surti d'aquest format actual que jo li dic els manicomis, o és igual, és així, aquest sistema que hi ha amb el sistema residencial per les persones amb autisme. Per l'altre ja no hi puc entrar, però per persones amb autisme de dificultats i que estan tenint que viure en una llar o en una residència, jo crec que s'hauria de tendir cap aquí. Per exemple, si els agrupes, agrupar-los, per exemple, de 4 o de 6, que seria ja és alt, però per poder... Per què? Perquè una família, no? Una mica elevada, poden ser 4 o 6, això sí. El meu fill està amb 12 de mòdul més 3 educadors. Són 15. 15 persones no són una família. I això és el sistema. I s'aixequen a esmorzar i fan no sé què, i es tenen que combinar els banys i fan les coses totes i fan una assemblea. Però tu on has vist això? I llavors, si hi ha 15 persones, 12 persones greument afectades d'autisme, adultes, no hi ha un dia que no hi hagi un, que no estigui en crisi.
Clar.
Sí. Llavors, clar, si tu tens quatre, sí, és igual, canviaria molt el rol. També no es coneixen igual. O sigui, és una, sembla una cosa que sigui una bajanada, però és molt important. El teu dia a dia, si tu mires bé, i el centre, el que parlem del centre de treball o l'activitat diària, també és molt important. Quan tu no tens capacitat gairebé per fer manualment res, no et pots esperar. O sigui, que tens aquestes dificultats, que no pots pensar en aquest típic taller, que a vegades està molt bé, però amb altres temes de discapacitat intel·lectual i tal, es poden fer formats molt més xulos, però amb l'autisme tens el problema de dir què li fas fer, què fas amb una persona que s'aixeca, deambula, crida o fa sorolls, es mossega la mà i pica cops contra la mà i va fent crits, des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir. Què fas? No sé, és una manica. Vale, ja la tenim. La poses a fer un treball de taller per senzill que sigui? No. La poses a escombrar? No. La poses a fer no sé què? No. Vale. Llavors, què fem? Planteja-t'ho. Pues haurem de buscar alguna manera perquè aquesta persona, des de que es lleva fins que se'n va a dormir, la puguem atendre d'una forma digna i no l'haguem d'hipermedicar, sedar pràcticament, o tenir-la en un casc, és igual. O haurem de fer alguna cosa. Pues aquest tipus de gravetat és el que realment jo faria com a prova pilot, si pogués ser, aquí a Sabadell. I això sí que podria fer-nos que aquest tipus, igual que Obrir Salmón és, de veritat, encara que sembli mentida, una prova pilot de 14 anys, però és una prova pilot i única al territori, i ho segueixo dient, única al territori de Catalunya, jo diria Espanya, però no vull entrar-hi, única al territori, m'agradaria fer aquesta llar, en aquest cas, d'aquesta manera, amb tots els ajuts i amb tot el suport que pugui ser, evidentment, l'Ajuntament ja crec que ja el tinc, perquè ens hem entès molt bé i entenen molt bé aquesta necessitat i estan molt... s'han sensibilitzat molt amb la situació de lo que pot succeir i lo que podria i lo que la manera que es poden ells posicionar com a ajuntament per donar un espai, no? O i poder fer el que seria la part que poden fer com a ajuntament, després s'haurà de fer la part que hagi de fer la Generalitat de Catalunya, clar, que és el concert, però tot això jo penso que aquí ja tenim aquesta part guanyada de que sí que ens entenem i hi ha aquesta visió. Pues mira, seríem a lo millor els primers. En aquest cas, jo, clar, fa molta gràcia això que a Sabadell sembla que sí, sempre estem parlant d'això i volem, però a mi m'agradaria que fos el primer, aquest tipus de format, estigués aquí. Home, m'he currat molts anys de lluita, penso jo, perquè pogués ser, i no per res per mi, com a medalla, sinó perquè la ciutat ho pugui tenir. I a partir d'aquí, escolta'm, a copiar-ho i amb els anys... A tota Catalunya.
Si voleu contribuir-hi, doncs només cal apropar-se a Obrir-se al món. Francesc, gràcies per acostar-nos a aquesta realitat.
Gràcies per deixar-me parlar.